El cafè de la ràdio. Tota l'actualitat a Ràdio Sabadell.
La tornada a l'escola és un dels clàssics de setembre, per bé que aquest any arribem amb algunes particularitats importants, com són les mesures que cal prendre per evitar el contagi del coronavirus als centres educatius. El Departament de Salut i d'Educació ha pactat una ràtio de 20 alumnes per aula que el Vallès Occidental no es podrà complir en un 30% de les escoles. També han demanat l'ús de mascaretes a partir de 6 anys i un rentat de mans constant. En parlem aquesta hora amb Valentí Pineda, que és pediatra de l'Hospital de Sabadell i president de la Societat Catalana de Pediatria. Molt bon dia.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres per l'interès.
La primera pregunta crec que és pràcticament obligada i segurament la resposta és molt difícil, doctor, però m'entendrà. La tornada a l'escola és segura a dia d'avui?
Bueno, si et dic que no, entrarem en conflicte. Si et dic que sí, diré igual que el president del govern, el Sánchez, ahir. Uh-huh. Jo em quedaria amb la paraula del Fernández Simón de fa dos o tres dies, que deia que l'escola és un mirall o un exemple del que està passant a la comunitat. Si nosaltres tenim casos a la comunitat, tindrem casos a l'escola. Però això no vol dir que l'escola no sigui segura, que això vol dir que tenim Covid una altra vegada. I aquesta és la història. El que no podem pensar és que si hi ha casos a la comunitat, no hi hagin casos a l'escola. Això és impossible. Amb la qual cosa, això d'estar segur o no estar segur, és complicat respondre això. Sí que podríem dir que tenim la gran sort que amb aquest virus els nens no agafen una malaltia greu. I la gent jove, en aquests casos, o millor professors, que hem d'excloure probablement els vulnerables amb edats superiors a una edat i amb malalties de base, doncs són persones que no agafaran la malaltia de forma greu. Però serà un mirall de del que sigui la Covid a la nostra comunitat, els casos a l'escola.
Clar, i tenint en compte la situació de Sabadell, que en aquests moments és complicada, hem d'entendre que a les escoles s'hi produiran casos, no? Hi haurà casos, hi haurà quarantenes, etc. No?
Clar, és evident. O sigui, si nosaltres, quan fem, per exemple, aquests cribratges massius i ens surten un 3%, un 3,5% de persones que ni ho sabien i els surt una PCR positiva, i després, quan fem contactes, també tenim un tant per cent, de fins al 7 o 8% de PCRs positives en casos sintomàtics o contactes asimptomàtics, és evident que amb aquests percentatges algun caurà amb alguna escola, amb algun nen o algun professor. Això és evident, és així. I com més casos hi hagin en aquella comunitat, més casos pot ser que hi hagin en una escola que formi part d'aquella comunitat.
Educació ha pres les mesures correctes perquè l'escola sigui el màxim de segura possible, tenint en compte aquesta situació de mirall de la societat que ens deia, eh?
Jo crec que sí. O sigui, de fet, ho ha pres Educació, ho ha pres conjuntament amb Salut i, evidentment, s'ha pres el que tots els organismes internacionals ens manen que prenguem. Jo, com a membres de Catalana Pediatria, hem participat com a societat un grup de 6 pediatres amb el Departament de Salut i també amb el d'Educació i hem fet els nostres documents. És evident que hi ha coses que potser serà difícil posar-les en pràctica, però això passa aquí i passa arreu del món. Que si el nen es treu la mascareta, que si no se la posa, que si se la canvia amb un company, que si tenim a totes les escoles de Catalunya possibilitats per fer grups estables de convivència de com a màxim 20 nens, hi ha algunes que no podran fer-ho, si tenim els espais suficients, etc. És evident que hi haurà alguna cosa que no podrem portar a la realitat, però les mesures s'han pres. Sí.
Uh-huh. Les ràtios, per tant, estan senyides i acordades amb el Departament de Salut, això s'ha explicat sempre, no? Aquests grups de convivència d'aquests 20 alumnes. Són els grups que Salut hauria volgut o creu que Salut hauria volgut anar més avall i reduir encara més aquestes ràtios?
No, la ràtio de 20 és la que vam consensuar amb Educació, grups estables de convivència de màxim 20 persones, sí. Estan consensuats en Salut. No?
Hi ha alguns nens pels quals seria desaconsellable anar als centres presencialment?
Nosaltres també tenim un document que l'hem fet a la Societat Catalana de Pediatria, l'han fet tots els especialistes de la societat, tenim 18 especialitats pediàtriques i a cada coordinador de cada especialitat ens ha fet el llistat de malalties cròniques que puguin ser motiu de no anar a l'escola i això està passat en el Departament de Salut i el Departament de Salut ho comunica o ho té comunicat en el seu canal, que és el canal salutgencat.cat, que hi ha algunes coses, alguns casos, algunes malalties, poquetes per sort, que podrien desaconsellar en principi l'anada a l'escola d'un nen. En qualsevol cosa, això s'ha de parlar amb el pediatre de referència d'aquell nen i l'especialista de referència que té aquell pediatre en aquella malaltia crònica. I això és el que s'ha de prendre la decisió cas per cas. Si uns pares tenen la preocupació de que el seu fill pogués tenir algun problema important, de que pogués no anar a l'escola, ja et dic que està escrit en un document i el tenen els especialistes de pediatria i els pediatres, que ho diu el que s'ha de fer. I el que ha de fer la família és consultar amb el pediatre de capçalera i aquest, si té dubtes, consultarà amb l'especialista que porti el nen a l'hospital.
Què és el que han de tenir en compte els pares per tal que aquesta tornada a l'escola sigui el màxim de segura possible, tenint en compte el que es pot fer des de la pròpia família, des de casa?
Bueno, és el mateix que fem quan no anem a l'escola, o sigui, les mesures de protecció estàndards, no? Distàncies, mascareta i rentat de mans, això és el que es repeteix vegades i vegades. Sí que és veritat que el nen no té per què agafar el Covid a l'escola, si tenim tantes mesures, i el pot agafar a la família, a dins del nucli familiar. Per tant, aquesta família que té nens que van a l'escola hauria també tenir les mesures de no fer festes, de no estar en grups de més de 10, de no estar sopant i dinant ara aquí i ara allà en diferents grups no estables o no coneguts, etc etc. El mateix que s'hauria de fer per ells mateixos, els adults, els pares, ho haurien d'extremar-ho o de fer-ho encara més seriosament si tenen nens, perquè probablement, si hi ha un cas amb un nen, serà més possible que vingui de casa que no que vingui de l'escola. Vale? I dependrà molt de la família, no? Si té molta relació, si surt aquí, si va a treballar amb transport públic col·lapsat, si ha d'anar a treballar cada dia, etc etc. Que tot això són coses que quasi hi ha més risc que el nen m'ho agafi a la comunitat o a casa que no a l'escola, i això ho han d'anar a cuidar els pares, d'extremar les mesures de protecció que ja estan escrites arreu des del començament de la primera ona.
Clar, llavors hi ha el document aquell de quan no s'han de portar els nens a l'escola o quins serien els símptomes que ens podrien fer pensar que la nostra criatura pot estar patint el coronavirus, no?
Quins diria que són... Sí, això sortirà públic... Perdona.
No, digui.
No, això sortirà publicat avui. Encara no... està molt, molt, molt parlat. Hi ha una sèrie de símptomes que sortiran publicats i que davant d'aquests símptomes hem de pensar que el nen podria tenir aquesta infecció i després contactar amb el pediatre capçalera, que és el que decidirà si s'ha de fer una PCR o no s'ha de fer una PCR o s'ha de fer alguna cosa més. Aquesta és la història. Els símptomes són els coneguts: febre per sobre de 37,5, mal de cap, un mal de panxa intens en diarrea que et faci sospitar amb malestar general. Hem adequat una mica el tema dels mocs i mal de coll, que tothom ens feia tanta por de que acabés tothom fent PCRs, i farem mocs i mal de coll només si hi ha febre o si hi ha algun altre símptoma de la llista. Vale? No només tenir mocs o no només tenir una mica de mal de coll serà motiu de fer PCR per Covid. Això ho acabem de... Ho hem acabat de polir fa 12 hores, o sigui que per intentar fer una mica més portable aquesta tornada a l'escola.
Clar, és una de les qüestions que preocupava especialment els pares, sobretot dels més petits, no? Que normalment a la que comencen a l'escola bressol agafen mocs i no els deixen fins al juliol, pràcticament.
Hem sigut conscients d'això i sortirà publicat al llarg del matí, com a molt demà, en principi alguna coseta que fa que el tema de mocs i mal de coll, només mocs i només mal de coll, no sigui motiu d'alarma.
La tos, se n'ha parlat molt, ha de ser d'alguna manera concreta o una tos convencional ja ens ha de fer encendre les alertes o també ha d'estar relacionada amb aquesta febre de la que parlàvem?
Clar, ha d'estar relacionat d'alguna manera, no? Jo crec que el nen no té la tos de la pneumònia de l'adult perquè, gràcies a Déu, doncs no fa pneumònia, per almenys d'una forma significativa, aquest virus en el nen. Però bueno, una tos que t'alarmi, que veguis que no és l'habitual, que va amb febre, que és un nen que ho veus... Això, nosaltres el que preguem d'alguna manera i demanem, i així serà, és que això es consulti amb el pediatre. I, de fet, estem fent, d'alguna manera, mans i mànigues, i això també el CatSalut n'és conscient, de fer equips de pediatria una mica més nombrosos, ajuntar algun equip, alguna d'aquesta, perquè, d'alguna manera, tinguem suficients pediatres per poder atendre qualsevol consulta. perquè també és evident que els pediatres es posaran malalts, que els pediatres agafaran el Covid, a les infermeres, a les auxiliars, i si tenim centres molt petitonets que només una persona se't posi malalta i hagi de fer confinament 14 dies, o sigui, un contacte i hagi de fer un confinament 14 dies, quedarà sense aquell pediatre. Vull dir que intentem també aprofitar d'alguna manera i intentar fer algun equip més gran perquè pugui haver-hi la seguretat absoluta que puguis trobar-te un professional de pediatria que et pugui solucionar aquests problemes.
Un altre dels aspectes dels que s'ha parlat molt és d'aquestes famoses quarantenes, no? De si hi ha un cas positiu en una aula, quina és la situació que es dona. Jo l'altre dia, buscant informació, vaig trobar que era una mica confós en si s'havia d'aïllar tota l'aula o si depèn de determinades edats no calia aïllar tota l'aula, sinó els alumnes que estiguin més pròxims a aquest alumne que dona positiu. Què ens podria dir sobre això?
Bueno, això és els grups estables de convivència. Nosaltres, fet la definició i el número màxim de casos dels grups estables de convivència, perquè només s'hagin de confinar quan hi hagi un cas positiu els grups estables de convivència.
Aquest grup de 20 alumnes, tots ells.
Exacte, exacte.
Tots ells, perquè no,
la idea dels grups estables de convivència és aquesta. És tenir una gent coneguda, nom i cognoms, que sempre són els mateixos, que són els que fan vida a l'escola d'una forma conjunta i, quan hi ha un cas, són aquests els que s'han de confinar i fer les PCRs.
Quan fem una PCR en un moment donat en una criatura i aquest PCR dona negatiu, vol dir que podem assegurar-nos que el nostre fill no s'ha contagiat?
No, en absolut. Si t'hi fixes a tots els documents, sigui la PCR negativa o positiva en un cas de contacte estret, en un cas positiu, el confinament és igualment de 14 dies. Per què? Perquè si té una PCR positiva estarà 10 dies contagiant, com a mínim, i si és negativa no sabem si està incubant ni la tindrà positiva d'aquí 5 dies i serà positiu i després té haurà d'estar 10 dies, amb la qual nosaltres per una sola PCR aïllada no podem saber si aquest nen ha estat contagiat o no. I si és un contracte estret d'un grup de convivència que ha resultat positiu un cas, doncs s'hauran de fer 14 dies de confinament. Això és una cosa que s'està parlant, i ja ho heu vist a la premsa internacional, i que volem reduir. Però bé, ja veurem si ho podrem reduir. Els alemanys i els francesos estan parlant inclús de 5 dies, podríem estar als 10, bueno, ja ho veurem.
I llavors s'ha de repetir la PCR abans de tornar a l'escola? Perquè, clar, entenc que
No. Si es fa el confinament de 14 dies, en aquest moment són 14 dies, no sé si seran 10, però en aquest moment, el dia d'avui, són 14 dies, el dia 14 es pot tornar a l'escola sense PCR.
Quan s'ha de tancar una escola? Perquè també es parlava de que si hi havia més d'un cas en grups diferents, s'hauria de tancar tota l'escola, s'ha de tancar una part de l'escola. Quines són les recomanacions?
Bueno, recomanacions de tancar l'escola no n'hi ha. Ara, si tu tens 10 aules i hi ha 3 grups estables de convivència en casos, doncs quasi millor que tanquis. Això es decidirà també molt, i així també ho deia el Fernando Simón, que jo és una persona absolutament sensata i coherent quan explica les coses, que dependrà també molt dels casos que hi hagi en aquella ciutat o en aquell barri o en aquella comunitat. Si tenim unes escoles o una escola amb un post on està ple de Covid i està pujant de mala manera amb un índex de reproductivitat per sota, per sobre de 1,5 o per 2, etc., i ple de casos, doncs potser només que hi hagi un cas o dos amb un grup estable de convivència o dos casos o dos grups estables de convivència, jo crec que el pànic farà tancar aquella escola, que és el que està passant en alguns països, no? Que en pocs casos s'han tancat escoles, probablement perquè la comunitat d'aquella zona en principi hi ha molts casos i els hi fa por, i perquè potser l'escola també és petita. Però no hi ha res escrit de quants grups estables de convivència han d'haver-hi casos positius per tancar una escola. No està escrit perquè això no es pot escriure, perquè depèn del tamany de l'escola, de la comunitat, dels casos de la comunitat, etc. És complex.
El debat sobre les mascaretes també ha estat complex, no? Si se l'haurien de portar, si no s'hauria de portar. Al final s'ha decidit que els nens de més de 6 anys, sobretot en zones d'alt índex de contagi, hauran de dur mascaretes a les aules. Per a aquells pares que encara tinguin dubtes, com han de ser aquestes mascaretes?
Bueno, vam decidir que podrien ser les mascaretes textils, o sigui, amb roba, que sigui una roba i una mascareta homologada per la UNE, que és com una espècie de l'Associació del Consumidor, però d'ara, moderna, i a la UNE, en principi, ens diu quin teixit pot ser útil o pot ser protector per fer mascaretes i així és com ha de constar a la mascareta que tu compris. Vale? I després aquesta mascareta es parla de 4 hores i que probablement s'hauria de canviar 2 cops al dia, si està més de 4 hores, aquí hi ha una mica de polèmica, depèn del teixit que faig servir. Vale? Però bé, sí que realment a l'escola tindrà aquesta documentació, la té, vaja, i no ha d'haver-hi cap problema. Però ha de ser sempre mascaretes homologades, eh? I que siguin textils, si està homologada el teixit textil que s'ha fet servir, és suficient, no fa que sigui quirúrgica, la quirúrgica sí que la portaran els professors en principi, és el que es va dir. Uh-huh. Eh? I ja està.
Per què no és aconsellable que els nens més petits en portin?
Per què no en portin els més petits de 6 anys? Bueno, perquè no és viable. De fet, a veure, primera, sembla ser que no hi ha molts treballs, però alguns n'hi ha, i un és català, que és el Kids Corona de Sant Joan de Déu, també el Capedicat que s'està fent a la Llebrona, amb la Societat Catalana de Pediatria, amb el Departament de Salut i a l'Aquas, que estan començant a demostrar que per sota dels 10 anys el nen no és tan contagiós. Augmenta la contagiositat conforme augmenta l'edat, amb el qual el nen petit és menys contagiós que el nen gran. Això és una teoria que probablement és veritat, però no vol dir tampoc que no pugui ser contagiós un nen de 3 o 4 anys, amb el qual, com que no podem dir que no absolutament, hauria d'anar protegit tothom. Dit això, portar una mascareta a un nen de 3, 4, 5, considerem que fins a 6 anys és complicat. Hi ha acudits a la premsa, i ho podeu mirar-ho, nens que es canvien la mascareta amb una altra perquè li dava més l'una que l'altra, nens que se la treuen, que se la posen malament, que se la posen al revés. Clar, portar mascareta malament és millor no portar-la i deixar-los d'agobiar. Si tens aquell grup controlat, doncs d'alguna manera doncs ja aniràs detectant si en alguns casos i ja aniràs fent, però no, jo crec que no és viable per sota dels 6 anys portar una mascareta. No, se la traurien. Uh-huh. No tindria massa sentit.
Doncs, doctor Pineda,
gràcies... Quan és que estigui prohibit per sota dels 6 anys, en absolut. Vull dir, no
si algun pare aconsegueix que se la posi, èxit per ell, no?
Oh, mira, sí, que l'escola no serà només un, ja ho fan tots o no fa ningú.
Uh-huh. Doctor Pineda, gràcies per haver-nos atès avui. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres per l'interès. Vale.
Adéu, bon dia.
Bon dia, adéu.